A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Bona tarda. Deixeu-me donar-vos un consell d'amiga. No us caseu mai amb un col·leccionista, si teniu una casa petita. Si teniu casa petita, no col·leccionista. Us ho dic per experiència. El col·leccionista atresora cada objecte del seu interès i sent com una mena de triomf personal cada nova peça que pot afegir a la seva col·lecció per engrandir-la i singularitzar-la. Està molt bé, però segons quina mena de cosa és la que es col·lecciona, ocupa lloc i té unes necessitats específiques d'exhibició. Està clar que normalment els objectes acumulats no mengen pa, però tot i així, déu-n'hi-do la feina que donen. Perquè el col·leccionista no es conforma en tenir la peça, sinó que la classifica, la cataloga, la introdueix en cura i detall en la seva base de dades, i si en té l'oportunitat, la voldrà tenir exposada per gaudir-la ben de prop. És un procés complex que, des del meu punt de vista, percebo com l'afició persistent d'una ment pràcticament científica. El col·leccionista que tinc a casa està entregat a la seva estimada Tarragona, i per tant, cada vegada que Tarragona dona un pas i produeix algun efecte, ell procura fer-se'n amb un exemplar. Des de cartells de Santa Tecla, Sant Magí, Setmana Santa amb els seus corresponents opuscles, totes les festes i festetes possibles, fins a altres de més contundència com pot ser, sense anar més lluny, el casc d'un armat que va portar durant més de 25 anys cada Divendres Sant. Això només per posar un exemple. Ara bé, de totes les col·leccions en procés de creixement que hi ha a casa, personalment la que més m'agrada és la de postals antigues. Ah, sí, sí, sí. Expliquen tantes històries aquestes postals de la col·lecció. De Tau, d'Escudo de Oro, de Hauser i Manet, dels fotògrafs Ramon, Raimon, Chinchilla. Ensenyen com ha canviat la ciutat, com era abans a la Tarragona de les grans construccions modernes, quan el traçat de la ciutat era diferent perquè no hi havia res, i com i de quina manera Tarragona ha anat creixent en totes les direccions, inclòs en direcció al mar, guanyant-li terreny al propi Mediterrani a l'alçada del Serrallo. Si no heu vist mai aquest tipus d'imatges i no us han cridat l'atenció, estic seguríssima, però seguríssima, que us sorprendran. Algunes d'aquestes postals són de color sèpia, molt desgastades pel temps i per les mans per les quals han passat abans d'anar a parar dins un àlbum que les conservarà per la posteritat. A partir d'avui, us proposo que anem desgranant per la ràdio aquestes imatges donant vida a l'antiguitat recent. Aquest és un podcast que ve amb instruccions. Mireu, perquè us sigui més útil, podeu entrar a la pàgina de la ràdio i veure aquestes imatges que us aniré explicant. I fins i tot podreu dir-ho a la vostra si us ve de gust. Comencem Postals Antigues a Ràdio Ciutat de Tarragona. Deia el poeta J.B. Foix: «Em plau d'atzar d'errar per les muralles dels temps antics i a la costa la fosca sota un llorer i al peu de la font tosca de remembrar salut, setge i batalles. De matí em plau amb fèrries tenalles i claus de tub cercar la peça llosca a l'embregat o el coixinet que embosca l'eix i engegar per l'asfalt sense falles. I enfilar colls, seguir per valls ombroses, vèncer rebent els guals. Oh, mon vell! Em plau també l'ombra suau d'un tell, el museu antic, les madones borroses i el pintar extrem de buit, Càndid Rampell, m'exalta el nou i m'enamora el vell». Tarragona, estiu de 2020, el més estrany de la nostra vida. Després d'estar uns mesos confinats i unes quantes setmanes més amb l'espasa de Damocles al damunt per la por dels terribles rebrots de contagi, De mica en mica, la ciutat desplega la seva activitat i una quantitat gens menyspreable de gent es va afegint al tràfic diari que circula pels carrers. A mig matí, Tarragona és ben plena de gent que treballa, que passeja, que compra, que ven, que es desplaça d'un punt a l'altre de la ciutat per realitzar-hi alguna gestió o algun negoci. Amb el pas dels anys, Tarragona s'ha convertit en una ciutat moderna, activa, amb tots els deixos i detalls de les ciutats capdavanteres de Catalunya. Hi ha un aspecte de Tarragona que m'agrada especialment. Jo que no en soc de Tarragona, que jo soc del Vendrell, però a Tarragona hi ha un perfil que m'agrada especialment, que és el que ofereixen les muralles. Al fons de l'arxiu Tau, que podeu veure a la web quan hi entreu, es mostren unes muralles de color sèpia, amb la monumentalitat d'avui, però emmarcades per un passeig arqueològic molt més minso que el que coneixem i podem visitar avui dia. Un autèntic museu a l'aire lliure. Tot i així, és clar com la llum del dia el perfil que mostren al visitant, el que avui en dirien l'Skyline, amb la torre de l'arquebisbe, la torre de Minerva, els vestigis en forma de columna d'algun edifici ja desaparegut. Si aneu, us adonareu que el passeig arqueològic és una de les zones més atractives que té Tarragona per poder-hi passejar, per fer-hi fotografies, per deixar-se endur per la calma. Amb tota seguretat, són el símbol de Tarragona, l'evidència en pedra més clara i contundent del passat romà de la ciutat, perquè no podem pas oblidar que Tarragona està assentada sobre arrels històriques profundes i inoblidables. És aquí, precisament, on cal buscar l'essència de la seva personalitat i atractiu cultural. Els romans van deixar a Tarragona el legat que identifica la ciutat com una capital de primer ordre dins l'imperi que els romans van crear. Les construccions dempeus així ho desvetllen. Ho xiuxiuegen el circ, l'amfiteatre, els fonaments de la catedral en els quals dorm l'antic temple i també les colossals muralles. La ciutat de Tarragona està assentada sobre el turó que els germans Neu i Publi Corneli Escipió van escollir per establir el campament d'hivern de les seves tropes, al costat d'un castrum ibèric amb el nom de Tarracon. Amb l'establiment dels romans, l'any 218 abans de Crist, comença una gradual acció d'absorció dels habitants originaris del lloc a la nova cultura. Aquests van adoptar, de grat o per força, la llengua, els costums, les lleis, la moneda i el culte dels nous arribats en un procés d'assimilació i de fusió anomenat aculturació. Els germans Escipió es van esforçar a engrandir i monumentalitzar el territori colonitzat, transformant una simple extensió de terra en una gran ciutat. Per la seva situació estratègica sobre un turó i de cara al mar, Tàrraco es va convertir en un punt de mercat que vivia del comerç i dels propis recursos naturals, l'agricultura i la pesca. Gràcies a aquest fet, la ciutat va créixer en tots els sentits i encara ho va fer més quan l'any 45 abans de Crist, Juli Cèsar en persona, ell en persona, in person, li atorgà el títol de colònia anomenant-la Iulia Urbs Triumphalis Tarragonensis. El successor de Juli Cèsar, que era August, l'emperador August, entre els anys 27 i 25 abans de Crist, va escollir Tàrraco per viure-hi, perquè Tàrraco li permetia estar a prop del front de guerra de les guerres càntabres. Fou August qui convertí Tàrraco en el centre administratiu de la província de la Hispània Citerior, fent-la notòria dins el món romà. No era tonto. A més, hi havia un altre aspecte, i és que a l'emperador August li agradava extremadament el clima suau, temperat i dolç de Tarragona. Precisament, la postal de color, la de la col·lecció Tau dels anys 70, mostra una part també del passeig arqueològic. La perspectiva és similar, però en aquesta ocasió l'estàtua de l'emperador August saluda des del seu pedestal a la Tàrraco imperial. Va vestit amb la lòrica segmentata, la cuirassa que acostumaven a portar els romans, i com a assimilació de l'home als déus va descalç, amb un port de majestat i d'autoritat indiscutibles. Al segle II i primer i segon, la urbs tarraconensis va créixer en nombre d'habitants i també s'hi van construir els edificis que la identificaven com una ciutat de primer ordre. El temple, el circ, l'amfiteatre, el fòrum, i tot plegat dins un clos amurallat d'època republicana per la seva defensa i protecció. Malgrat que no hi ha evidències arqueològiques sobre les característiques del poblat ibèric anomenat Tarracón, anterior a l'assentament dels romans, la seva existència està per als arqueòlegs fora de tota discussió. L'arribada dels romans va significar per als habitants nadius tot un procés d'adaptació als nouvinguts, arribant a acords puntuals de convivència entre els colonitzadors i la nova societat romanitzada, que s'integraria, a poc, dins el món romà amb la fundació de Tàrraco. En el moment del naixement de Tàrraco, era la muralla la que separava el clos de la ciutat de l'exterior al camp. La part més antiga de la muralla data de finals del segle III abans de Crist, concretament des de la torre de Minerva i la del Cabiscol, i el tram de muralla que va des de la torre de l'Arquebisbe i continua en direcció sud. La torre de Minerva rep aquesta denominació perquè a dalt de tot de la construcció s'hi va esculpir en pedra una representació d'aquesta deessa romana. Minerva, la divinitat femenina guerrera, armada amb llança, casc i escut, és la protectora de la muralla i, de retruc, de la ciutat. A hores d'ara, tot i que la deessa es pot identificar perfectament, només se'n conserva la meitat inferior d'aquesta figura. L'acompanyen uns caps adossats a la torre, tallats també en pedra, que es poden identificar amb els caps dels enemics vençuts, en una mena de simbologia religiosa. Pel que fa a les característiques de la muralla en si, aquesta té 6 metres d'alçada per 4 d'amplada, composta de grans blocs de pedra en forma poligonal a la base, amb els que són els coneguts megàlits. La part superior de les torres es forma per un segon cos de carreus encoixinats. A Al llarg del perímetre de la muralla hi ha diverses torres. Aquesta esmentada, que us comentava, de Minerva, la del seminari, la de l'arcabisbe, que potser sigui de les més cridaneres i de les més conegudes, i una quarta a sota, el Fortí Negre. Una segona fase de la muralla, datada entre els anys 150 i 100 abans de Crist, va reforçar l'anterior i també va construir nous trams de la defensa, ara de 6 metres d'ample per 12 d'alt, amb base de megàlits d'uns 2-3 metres d'alt i un segon cos de carreus amb marques de picapedrer. El passeig arqueològic és l'espai que abasta a la part interior de la muralla entrant pel portal del Roser i sortint al passeig de Torroja. És d'aquí, des d'on millor es pot contemplar l'obra monumental que els romans van realitzar a la muralla. Des del camí de Ronda es pot gaudir d'una vista sensacional de la ciutat que arriba fins al mar. A més, tot fent el curs del passeig arqueològic, també es pot contemplar l'estàtua de la lloba capitolina, símbol de la fundació de Roma i l'escultura de l'emperador Octavi César August, donada a Tarragona pel govern italià l'any 32. Donada la importància i monumentalitat de la muralla, aquesta és una construcció que encara segueix sent objecte d'estudi, malgrat la ingent quantitat de dades que se'n coneixen. La vida que els ciutadans feien a Tàrrega en aquell moment era aproximadament la mateixa, salvant diferències temporals òbvies, que el que fem els ciutadans actuals. Tenien els seus espais privats, on es desenvolupava la vida familiar, i també els espais públics, on es discutia de política, on s'administrava la província, on es portaven a terme activitats de caràcter social sovint relacionades amb l'oci i l'esbarjo. Per demostrar aquest fet ens han quedat nombrosos elements, tant arquitectònics i públics com de caràcter més personal. Només cal visitar el Museu Arqueològic Nacional de Tarragona per adonar-se'n. Els monuments i els edificis construïts pels romans són un llegat impressionant, inqüestionable, incalculable. I ara ens toca a nosaltres saber-ne fer l'ús més adequat i més convenient per tornar a donar a les pedres la utilitat que sempre han tingut, la de servei, la d'ús públic i popular. I per això el Museu d'Història de Tarragona ofereix cada any diverses ocasions per poder conèixer més de prop tot aquest basc i ric patrimoni. Amb molt d'esforç, els romans bastiren al llarg de molts anys la ciutat de Tàrraco i la convertiren en una urbs magnífica, amable per viure-hi. La ciutat, els seus monuments, les distintes generacions que han trepitjat una i una altra vegada l'herència dels seus antics, que han anat canviant amb el pas del temps la fesomia de la ciutat, adaptant-la als seus propis esdeveniments històrics. Avui, això no és diferent. Que quedi molt clar, l'autèntic patrimoni de Tarragona és la seva gent, que sap viure el present en una ciutat amb molt de passat. Lucia Neus Florus, el poeta, definia així Tarragona al segle II, deia: aquí, doncs, hoste meu i amic, tens bona gent, frugal, que tria a acollir-te, però que és reflexivament hospitalària. El clima mescla i confon de forma única totes les estacions i l'any sencer sembla una eterna primavera. Teniu postals antigues a casa? Postals d'aquestes que ensenyen una Tarragona que en part ja no existeix? Afegiu aquesta col·lecció antiga a les noves imatges, perquè se n'estan fent contínuament. És interessant veure com, per exemple, un mateix element, posem la catedral o posem les muralles o el que vosaltres vulgueu, ha anat canviant amb el pas del temps i com les diferents perspectives del punt de vista dels fotògrafs fa que la vista de l'espectador sigui també diferent. És increïble. Al llarg de les setmanes, en aquest podcast, com us deia, amb instruccions, ho anirem desgranant i ho anirem veient. us convido i us empenyo i m'agradaria molt que entréssiu a la pàgina web de la ràdio per poder veure les fotografies, per poder veure aquestes postals antigues, fons d'en Salvador Guinart, i que al mateix temps escolteu també el text que us acabo d'explicar, perquè d'aquesta forma les anireu comprenent molt millor. Moltes gràcies per la vostra atenció. Avui us hem acompanyat, com acostumem a fer sempre, els mateixos que estem aquí puntuals a la cita, Antoni García i qui us ha parlat, Rosa Pros. Moltes gràcies, fins al proper dia. I slowly crawl out of bed, reach for the whiskey, but the bottle's empty again.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat.